Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
20 municipis, entre els quals hi ha les 4 capitals, es beneficiaran de les ajudes de la primera edició del nou Pla de Barri. Jordi Fortià.
Les iniciatives escollides sumen un pressupost total de 412 milions d'euros, dels quals 232 els aportarà la Generalitat.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
L'objectiu del Pla de Barris és que els municipis puguin millorar les condicions de vida dels veïns, que més atenció necessiten, i lluitar de forma transversal per combatre les desigualtats territorials. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Estem parlant en el conjunt de les 5 convocatòries de la llei 2025-2029, en un conjunt 1.600 milions d'euros en 5 convocatòries. En què es tradueix aquest pla de barris? Doncs es tradueix en més habitatges accessibles per tothom, es tradueix en més equipaments, es tradueix en carrers i places més segures.
Activat l'Inuncat pel risc de pluges que poden ser molt intenses aquesta tarda, nit i demà, sobretot a l'extrem nord-est de Catalunya.
Les comarques més afectades serien les de Girona i part de la Catalunya central, un episodi que s'allargarà fins demà a la nit.
L'Ajuntament de Badalona fa fora les desenes de persones acampades davant el B9. Alguns dels desallotjats intenten ocupar altres espais sortejant la vigilància de la Guàrdia Urbana.
El consistori també ha donat per finalitzat el dispositiu de neteja que s'ha posat en marxa aquest matí a les 8.
Nou cas de pesta porcina africana i ja en són 27, tots a la mateixa àrea de 6 quilòmetres. Ho ha confirmat aquesta tarda el Ministeri d'Agricultura.
El conseller Òscar Ordeig assegura que els experts europeus no han trobat cap indici o prova que l'origen del brot sigui irtacresa.
Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
Òscar Ordeig ha posat èmfasi en que l'informe de la Comissió Europea explica que no hi ha cap evidència ni cap indici que el brot de pesta porcina africana fos produït per una fuga al laboratori i que ara mateix el seu objectiu és seguir recopilant dades per tal de poder fer la seqüenciació completa i d'aquesta manera determinar l'origen del brot.
El que s'ha de fer és la seqüenciació el més ràpid possible, que permetrà descartar o no a la coincidència o no del virus. I aquí sí que ja saben que diu, escolteu, serà la prova del nom.
En cultura, Ulls d'Història arriba al Castell de Miravet.
És un projecte del Departament de Cultura que li ha permès renovar la museografia del monument, implementar la realitat virtual per atraure nous públics i actualitzar els relats amb noves perspectives. Sònia Vergés és la cap de l'àrea del Departament de Monuments i Jaciments de l'Agència Catalana de Patrimoni.
Aquest projecte que tenia, doncs, el que per nosaltres era una primera etapa, som feliços de compartir amb vosaltres que iniciem aquesta nova etapa que pensem que comença ja a tenir doncs, un impacte important a nivell de país. Estem parlant ja de 10 monuments.
I en esports, Toni Castro, el Badalona, l'Espanyol i l'Europa juguen aquesta tarda als vuitens de final de la Copa de la Reina de Futbol.
Eliminatòria partit únic que acaben de començar l'Espanyol Madrid, el Badalona Granada i l'Europa Athletic Club de Bilbao, un duel històric. I en bàsquet, el Barça juga al Palau a 8:45, un partidàs d'Eurolliga contra el Baskonia. Els de Xavi Pasqual venen de 6 victòries seguides.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Altre cop amb alerta de l'Inuncat activada. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols han anat en augment. En moltes comarques no plou a tot arreu. Fa de forma minsa en algunes raconades de Barcelona i sobretot a la Costa Brava, que és on ja a les últimes hores hi ha hagut algun xafac una mica més intens. De fet, aquests núvols aniran sent cada vegada més actius amb més pluja al llarg d'aquesta nit i demà dissabte, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona, i especialment les de Barcelona. Demà al migdia, demà a la tarda, és quan més aigua s'hi recollirà, amb alguna tempesta i tot. Per tant, de forma local, sí que hi haurà algun batac d'aigua més destacable, però en general serà una pluja d'anar fent, ja diem, especialment a partir del migdia, amb més extensió. Alguna nevada al Pirineu, sobretot a la banda del Ripollès, i a les comarques de Lleida i Tarragona, molts núvols, però poca pluja. El que sí que tindrem és boira una altra vegada al Pla de Lleida. En vista el diumenge, s'obriran clarianes cap a la costa prelitoral, però, en canvi, anirà plovisquejant a les comarques de Tarragona i Lleida, amb una cota de neu més baixa. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Adelamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant d'un accident que ara encara deixa tallat un carril a la circulació. És a la P7 a Barberà, en sentit Tarragona. Ha enxocat un camió, un turisme i una motocicleta. No sembla que hi hagi ferits de gravetat. Ja estan pràcticament retirats.
però hi ha 7 quilòmetres i mig de lentitud. En sentit contrari, 5 quilòmetres i ha afectat el seu lateral, la B30. Si continuem els accessos nord, hem de parlar del municipi de Montcada, on hi ha aturades tant a la C-17 com a la C-33 i la C-58, l'autopista del Vallès. Les dues rondes estan absorbint aquesta tarda molt de volum de trànsit i, per tant, cal circular amb cautela i, sobretot, mantenir les distàncies de seguretat i, finalment, a la 2 a Cornellà, 4 quilòmetres en sentit Barcelona. Això és tot. Bona tarda.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort, però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Vint municipis, entre els quals hi ha les quatre capitals, es beneficiaran de les ajudes de la primera edició del nou Pla de Barris.
Els projectes que rebran més dotació econòmica s'ubiquen a Olot, Amposta i Vic. També beneficiaran Mataró, Tortosa, Figueres i Santa Coloma de Gramenet, entre d'altres. Les iniciatives escollides sumen un pressupost total de 412 milions d'euros, dels quals 232 els aportarà la Generalitat, que s'ha marcat com a objectiu rellançar aquestes ajudes adreçades a millorar les condicions de vida dels barris amb més necessitats.
Salvador Illa ha fet l'anunci a Mataró, que també s'ha vist beneficiat en aquesta primera convocatòria. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
La Generalitat ja ha confirmat quins són la vintena de barris de Catalunya beneficiaris de la pluja de milions del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Entre les principals ciutats hi ha Olot, Santa Coloma de Gramenet, Tortosa, Amposta o Mataró. Precisament ha estat a la capital del Maresme on el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat i ha explicat aquest divendres el programa territorial. Mataró, de fet, també s'emporta 12 milions i mig d'euros amb el projecte Cerdanyola Viva. L'objectiu del Pla de Barris és que els municipis puguin millorar les condicions de vida dels veïns que més atenció necessiten i lluitar de forma transversal per combatre les desigualtats territorials. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ho fem amb recursos contundents. Estem parlant en el conjunt de les 5 convocatòries de la llei 2025-2029, en un conjunt 1.600 milions d'euros en 5 convocatòries. En què es tradueix aquest pla d'àrees? Doncs es tradueix en més habitatges accessibles per tothom, es tradueix en més equipaments, es tradueix en carrers i places més segures, eh?
Des del govern han explicat que en aquesta primera convocatòria, d'un total de 5, s'han intentat repartir els projectes per tot el territori català i que es calcula que se'n beneficiaran 273.500 persones en tota l'àrea d'actuació dels municipis seleccionats.
Vic, juntament amb Amposta i Olot, és una de les ciutats catalanes en aconseguir un finançament més elevat d'aquest pla de barris, concretament de 15 milions. En els pròxims 5 anys s'invertiran 25 milions d'euros als barris del sud i del nord-est de la capital d'Osona. El nou FM, Núria Pereira.
En els pròxims 5 anys s'invertiran bilions d'euros als barris del sud i del nord-est de Vic, on es preveuen transformacions estructurals per reduir les desigualtats i garantir la cohesió i l'equilibri de tota la ciutat. Albert Castells és l'alcalde de Vic.
El pressupost 26 ja incluïa aquesta partida de 2 milions d'euros, d'aquests primers 25 milions, 15 aportats per la Generalitat i 10 de fons propis de l'Ajuntament, i per tant tenim totes les eines, tenim el pressupost aprovat, tenim les ordenances, tenim ara aquesta garantia d'aquest finançament addicional. Nosaltres treballarem per esgotar el pressupost en els 5 anys, però la millor de les notícies seria que acabéssim els diners en aquest termini, perquè voldrà dir que hem sabut fer la feina i la ciutat la necessita, la feina feta.
Per implementar el Pla de Barris es crearà una oficina tècnica específica per centralitzar la gestió de les actuacions comunitàries i urbanístiques. L'estructura de governança també comptarà amb la participació de la ciutadania a través d'un Consell de Barri a cadascuna de les zones de Vic que en formen part.
I la Seu d'Urgell rebrà 12 milions i mig d'euros. Les prioritats en les actuacions responen als objectius de dinamitzar social i econòmicament tot el centre històric de la capital urgellenca. Ràdio Seu, Pep Graell.
L'Ajuntament ha definit com a àmbit d'actuació del Pla de Barris el centre històric. L'alcalde Joan Barrera manifesta que és una oportunitat històrica per la Seu el fet d'haver estat seleccionats en el Pla de Barris.
Això és una oportunitat històrica, és una oportunitat per desenvolupar el centre històric, el centre de la Seu. És una oportunitat, i a més que té molts àmbits, però que al final doncs, té moltíssimes implicacions a tota la societat, tant a nivell urbanístic com a nivell comercial com a nivell social.
Els objectius del Pla per tal de dinamitzar el centre de la Seu i fer del centre de la ciutat un lloc viu passen per 7 eixos: habitatge, dinamització del comerç i les activitats econòmiques, reforçar la institucionalització del centre històric amb la presència dels departaments de la Generalitat al Pirineu, la transformació urbana, millora d'equipaments municipals, envelliment del centre històric i inclusió social.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ha activat l'Inuncat pel risc de pluges que poden ser molt intenses aquesta propera nit i demà, sobretot a l'extrem nord-est de Catalunya.
Les comarques més afectades serien les de Girona i part de la Catalunya central, un episodi que s'allargarà fins demà a la nit.
I la setmana vinent continua l'alta probabilitat de pluja. S'espera un Nadal amb ambient molt fred i amb neu, tant a la muntanya com a cotes baixes.
Ho avança l'Agència Estatal de Meteorologia, que preveu un hivern més càlid del normal i amb precipitacions lleugerament per sobre de l'habitual, seguint la tendència d'aquest any que deixa enrere els episodis de sequera.
Esther Minguell.
Amb una mitjana de prop de 15 graus, aquest 2025 ha estat un dels 4 anys més càlids de les últimes dècades. Destaquen dues onades de calor persistent a l'estiu i episodis de pluja torrencial a les comarques de l'Ebre aquesta tardor, amb registres de rècord en diferents estacions meteorològiques. Ho explica Ramon Pasqual, delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya.
Aquest any ha estat càlid a Catalunya, seguint la tònica dels anys anteriors i amb unes precipitacions també per sota del normal, la qual cosa no vol dir que no s'hagin produït també episodis de pluges molt abundoses, de pluges també molt intenses, sobretot a l'extrem sud de Catalunya. Hi ha hagut municipis, com per exemple el cas d'Alcanar, al sud del delta de l'Ebre, on s'han reproduït episodis molt intensos, també a Mas de Barberà, a Amposta, a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes.
L'hivern astronòmic arriba diumenge a les 4 i 3 minuts de la tarda i ho farà més fred del normal. Els dies de Nadal venen acompanyats de temperatures més baixes que les que toquen per l'època de l'any i amb neu, que a banda de la muntanya pot arribar a cotes baixes fins a 700 metres.
I el govern i l'Ajuntament d'Alcanar han signat un acord històric per posar fi a la problemàtica del barranc del Llop.
El protocol, amb la participació de l'Agència Catalana de l'Aigua, preveu la canalització definitiva del barranc i l'enderroc de les cases situades tant a dins com a l'entorn de la llera del barranc.
Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
El protocol l'han signat el conseller de Presidència Albert Dalmau i l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, i preveu desenvolupar la canalització del barranc del Llop. La redacció del projecte ja està licitada i la previsió és que les obres es puguin executar a finals del 2027. Paral·lelament, s'inicia ara un procés de taxació de les edificacions afectades per oferir alternatives a les persones que hi viuen, prioritzant els acords i, si cal, l'expropiació.
El nostre objectiu és arribar a acords de mutu acord amb els veïns de la zona, però també ho hem dit que estem decidits a tirar endavant aquest projecte i, per tant, si no recollirem a la via de les expropiacions. Ara bé, el nostre objectiu és arribar a un acord.
I aquesta realitat només se pot respondre en una exigència clara, que és valentia política, rigor tècnic i també la presa de decisions estructurals definitives sense eufemismes. Avui signem un acord històric.
Aquest ha estat l'últim acte institucional de l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que dimitix avui del càrrec i ha dit que l'acord marca un abans i un després per al futur del municipi.
A Badalona ja s'ha donat per finalitzat el dispositiu de neteja que s'ha posat en marxa aquest matí a les 8, juntament amb un de seguretat a l'entorn de l'antic institut B9, desocupat dimecres.
Després de dues nits, prop d'una cinquantena de persones acampades als carrers de l'entorn, els agents han demanat als ocupants que recullin les pertinences i es retirin per poder procedir a la neteja de la via pública. Dos relators de l'ONU han condemnat el desallotjament i han avisat que pot constituir una greu violació dels drets humans.
Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Mestre.
Aquest operatiu ha comptat amb diverses dotacions de la Guàrdia Urbana de Badalona que s'han desplegat a les 7. Els agents han donat 3 hores als acampats per marxar voluntàriament abans d'iniciar les tasques de neteja a les 8. Des de primera hora del matí s'han viscut moments de tensió entre els acampats i el dispositiu policial. Diferents entitats socials han titllat de persecució el que estan patint aquestes persones. Escoltem el membre de Badalona Cull, Carles Segués.
Fins ara estaven malament aquí, instal·lats en una plaça, però si a més són perseguits i pressionats, senzillament està clar que el que es busca és que hi hagi, el problema vagi a més, crear un incendi i poder justificar aquesta barbaritat que ha dirigit l'alcalde García Albiol.
Aquest matí també s'han desmantellat les barraques construïdes que ocupaven el pati interior de l'antic institut. Una de les queixes dels ocupants és que no havien pogut recollir alguna de les seves pertinences. En aquest sentit, fonts municipals recorden que van disposar de 15 dies per treure les coses quan es va rebre la notificació judicial. Asseguren que, ara, per motius de seguretat, no hi podran accedir de nou per recuperar-la.
A Barcelona, l'oposició ha estirat les orelles a l'alcalde Jaume Collboni pel seu fracàs en la gestió del sensellarisme.
Amb els vots de Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i el PP, s'ha aprovat una proposició que censura la inacció i la incapacitat d'oferir respostes a aquesta problemàtica.
Ha passat el darrer ple de l'any en què s'ha aprovat la nova ordenança de civisme que endureix les sancions. Carina Bellver.
Junts i els Comuns, els impulsors d'aquesta reprovació, han llançat retrets molt durs. Parlen d'ineficàcia, de fracàs, de retallades en recursos i de manca de lideratge per donar resposta al sensellarisme, un problema social que s'ha disparat un 43% en els darrers dos anys a Barcelona. Escoltem Carolina Recio, dels Comuns, i Assumpció Laïlla, de Junts.
Gestioni, lideri, encapçali la lluita contra el sensellarisme. A Barcelona tenen 2.000 persones vivint al carrer en situacions indignes. Si no fan res, deixen tot el marge i tot el relat d'acció a l'extrema dreta.
Parlem d'un fracàs polític que ja no es pot dissimular, perquè en una ciutat que hi dormen 2.000 persones al carrer ja no és un problema individual, és un problema col·lectiu i, a més, podem dir que a Barcelona és un problema estructural.
Arran de les crítiques, el govern de Jaume Collboni ha definit la reprovació de teatre polític i ha demanat la corresponsabilitat de la resta d'administracions. En el darrer plenari de l'any també s'ha aprovat la nova ordenança de civisme que justament preveu més sancions per a les persones que viuen al carrer i que també crea noves multes. Per exemple, els propietaris de gossos que no llueixin amb aigua els orins dels seus animals o per aquells comiers de solter que portin al cap o a la roba elements sexuals. També hi ha multes que seran més cares, com els 650 euros per pixar al carrer o els 1.500 per botellots en presència de menors. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Plantegem sancions eficaces, justes i proporcionades, perquè les actuals no estaven dissuadint, perquè la reincidència demostra que el sistema no estava funcionant. I, per tant, introduïm proporcionalitat, gradualitat, garanties jurídiques i, efectivament, eficaç en el seu compliment.
El darrer plenari de l'any també ha estat l'últim per Janet Sanz, regidora dels Comuns, que s'ha acomiadat de l'Ajuntament després de 14 anys.
Doncs encara a Barcelona, l'Audiència ha tornat a arxivar la querella presentada per l'exarquitecte en cap contra l'exalcaldessa de Colau i l'extinenta d'Urbanisme, Janet Sanz, per la superilla del Consell de Cent.
Tot i haver-se arxivat pel Tribunal Suprem, els carallans van demanar reobrir el cas per la via penal arran de les sentències contencioses administratives contràries a les superilles. No obstant això, segons la interlocutòria del 9 de desembre passat, els magistrats reiteren que no veuen cap delicte en l'actuació de Colau i Sanz. La querella les acusava de malversació, frau de subvencions i delicte urbanístic.
I també l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 mesos de presó l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, per malversació de fons públics per una de les peces de l'anomenat cas Mercuri de corrupció, la relativa a la Federació de Municipis de Catalunya.
Bustos ha acceptat aquest divendres, en una vista davant del tribunal, els fets, el delicte i la rebaixa de la pena, ja que inicialment s'enfrontava a 2 anys i 1 mes de presó. Bustos, la seva dona i 2 acusats més, un com a partícip a títol lucratiu, havien de ser jutjats per un tribunal popular a partir del gener. Amb la conformitat de totes les parts, el judici no es farà i la sentència ja és ferma. Tot i això, no hauran d'ingressar a la presó.
Encara en clau política, l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, se sotmetrà a una qüestió de confiança per tirar endavant els pressupostos per al 2026. Els comptes no s'han pogut aprovar per manca de consens en una situació inèdita a la segona ciutat més gran de Catalunya. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Per 13 vots a favor i 14 en contra, s'ha rebutjat la proposta d'aprovació dels pressupostos municipals. Durant la seva intervenció al ple, l'alcalde de la ciutat, David Quirós, ha lamentat que aquest és un dia complicat per l'Hospitalet i ha apel·lat a la responsabilitat i a la coherència de les formacions polítiques.
Coherència i responsabilitat. Per tant, avui ha quedat palès que, per part d'alguns, no existeix ni la responsabilitat ni la coherència. Es poden fer molts retrets a aquest govern que camina des del 15 de juny des del 2004, però també es poden valorar molts compliments que des d'aquell dia s'estan duent a terme, malgrat la dificultat, un procediment administratiu complex, malgrat les dificultats de que les coses no avancen al més ràpid o tan ràpid com a nosaltres ens agradaria.
Així doncs, ara l'alcalde se sotmetrà a una qüestió de confiança per tirar endavant els pressupostos pel 2026. Serà en un ple extraordinari que s'hauria de celebrar per llei abans de que finalitzi aquest any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou cas de pesta porcina africana i ja en són 27, tots a la mateixa àrea de 6 quilòmetres. Ho ha confirmat aquesta tarda el Ministeri d'Agricultura després que el conseller del ram, Òscar Ordeig, hagi assegurat que els experts europeus no han trobat cap indici o prova que l'origen del brot sigui l'hirtacresa. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
El govern de la Generalitat...
En la compareixença, el conseller d'Agricultura ha tornat a recalcar la màxima col·laboració en tots els àmbits en referència a l'escorcollaí dels Mossos d'Esquadra a la seu de Cressa a Bellaterra. Òscar Ordeig ha posat èmfasi en que l'informe de la Comissió Europea explica que no hi ha cap evidència ni cap indici que el brot de pesta porcina africana fos produït per una fuga al laboratori i que ara mateix el seu objectiu és seguir recopilant dades per tal de poder fer la seqüenciació completa i d'aquesta manera determinar l'origen del brot.
El que s'ha de fer és la seqüenciació el més ràpid possible, que permetrà descartar o no a la coincidència o no del virus. I aquí sí que ja saben que diu, escolteu, serà la prova del nom. Si la seqüenciació coincideix amb alguna de les mostres en què s'hagi estat treballant, serà una prova de que ha sortit del laboratori. Si no coincideix, no ho serà.
Finalment, Ordeig ha declarat que la setmana que ve presentaran un nou pla de bioseguretat a Catalunya i també ha elevat la feina que es fa des del laboratori Cressa, afirmant que és un dels millors d'Europa.
En cultura, el Castell de Miravet estrena noves experiències interactives per acostar la història als seus visitants. Amb realitat virtual, instal·lacions audiovisuals i eines multimèdia, els visitants podran conèixer, a través de dos nens, com era l'entorn i la convivència de l'època i les històries dels habitants del castell. Canal Terres de l'Ebre, Albert Mora.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, han presentat al Castell de Miravet la nova intervenció del projecte Els Ulls de la Història, una mirada inversiva al patrimoni català. El monument incorpora recursos de realitat virtual que permeten viatjar en el temps i veure el castell en la seva esplendor i caiguda.
Aquest projecte que tenia, doncs, una, el que per nosaltres era una primera etapa, som feliços de compartir amb vosaltres que iniciem aquesta nova etapa que pensem que comença ja a tenir, doncs, un impacte important a nivell de país. Estem parlant ja de 10 monuments.
També s'ha creat una instal·lació audiovisual a l'església que mostra la vida quotidiana medieval. Un interactiu al refetor que permet descobrir i preparar plats de la cuina medieval, a més d'una guia multimèdia amb nova senyalització. Les noves actuacions posen l'accent en les històries de les persones que van habitar el castell i la ciutat medieval que el va sustentar.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. L'Europa està jugant des de les 7 l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa de la Reina de Futbol contra l'Atlètic Club de Bilbao. És un partit històric contra un dels mítics de primera divisió. Ara mateix, minut 22 a la primera part, Europa 0, Atlètic Club 0. Demà a les 7 de la tarda jugaran el Badalona, que rebrà a casa el Granada, i també l'Espanyol, que rebrà a tot un Real Madrid a la Dani Jarque. A banda del futbol, en bàsquet, el Barça juga a 2:15, un duel d'Eurolliga al Palau contra el Baskonia. Els de Xavi Pascual estan en el millor moment de la temporada. Han encadenat 6 victòries consecutives en totes les competicions i a l'Eurolliga són a la part alta de la classificació. Per aquest enfrontament, Xavi Pascual demana el suport de l'afició al Palau per sumar una nova victòria.
Ens fem un Palau dels bons. És un partit molt, molt, molt complicat el que tenim demà. M'atreveixo a dir el més difícil des que estic aquí, per la situació, pel que ens portem darrere, per les lesions, per tot plegat. Llavors, el Palau ens ha d'ajudar per aquells moments de dificultat per acabar-lo guanyant, encara que sigui de molt poquet en final.
I per enfrontament complicat, el que tindrà el Hajo Post Lleida demà a les 7 de la tarda, ni més ni menys que el Real Madrid, el líder de l'ACB. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
No cal que ens amaguem. El Hajo Post Lleida rep la visita del probablement millor equip de la C25-26 a dia d'avui. Des del passat 12 d'octubre, en la segona jornada de competició, que el Real Madrid no coneix la derrota a la Liga Endesa i això porta a enllaçar 8 victòries consecutives. Una dinàmica que es contraposa a la del Hajo Post Lleida. Ja tants enllacen 4 derrotes consecutives i volen retrobar-se amb la victòria tot plegat en el que serà el darrer partit del Hajo Post Lleida aquest 2025 a l'Espai Fruita Barris Nord. Ja l'encontre entrenador dels lleidatans evidenciava que el millor regal que li poden donar a l'afició és un bon partit davant el líder i donar la campanada.
Sí, està clar, no? I guanyar, eh? Nosaltres, i que el Madrid sigui molt bon equip no vol dir que sortirem a, com amb les amb pena i, bueno, no, nosaltres no regalarem res, eh? Nosaltres sortirem a guanyar el partit, a fer-ho el millor possible, però, bueno, hem de ser conscients. Una cosa no treu l'altra, però nosaltres anirem a guanyar i tant de bo puguem donar una campanada, una alegria, no?, a la nostra gent.
El Real Madrid és el líder de la CB, mentre que el Hajduk Posada és 11, amb 4 victòries i 6 derrotes. El partit demà a l'Espai Fruit a Barris Nord a les 7 de la tarda.
El Girona també juga demà, rebent a Fontejau el Tenerife, serà a les 6 de la tarda, un duel complicat amb el quart classificat a la taula, però amb l'objectiu de tornar al camí de la victòria i seguir en una posició tranquil·la a la classificació. En handbol, el Barça vol ampliar la distància amb el segon classificat, el Logroño, que aquí rep el Palau demà a les 5 de la tarda. El jugador del Barça, Domen Makuç, té clar que no serà un duel fàcil.
Sí, seguro queremos acabar la primera parte de la temporada con victoria. Hemos hecho una buena primera parte y, bueno, sabemos que Logroño está bien, que este año van segundos ahora mismo, que juegan bien, que temporada pasada hemos empatado en casa y, bueno, creo que estamos con muchas ganas de jugar ese partido y, bueno, vamos con todo como siempre y espero que acabamos el año muy bien.
I la selecció espanyola masculina de waterpolo juga a les 8 a la piscina de Sant Sebastià contra els Estats Units. Escoltem el seleccionador David Martín.
És una preparació molt curta, de només 3 setmanes, també amb els Nadals, totes les festes pel mig, però bueno, hem començat amb els Estats Units, que està donant una mica el to de joc molt, molt important, i de moment content. En el campionat és el gener, que els jugadors estan en temporada de clubs, en una temporada tan dura, sobretot de la Champions League, és difícil, quan la preparació és curta, mentalment el jugador està preparat per canviar el xip, i llavors serà un campionat dur.
Amistós contra Estats Units per preparar l'europeu l'Ali de Sèrbia, que comença el 10 de gener.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Aquest Nadal, l'auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per a tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Benvinguts al 2026.
Ei, espera, espera, que abans no arribi tenim temps de repassar per què som aquí fent això. Perquè saps d'on ve la tradició dels 12 grans de raïm? O quin país entrarà properament a l'any 4724?
T'ho expliquem la nit de Cap d'Any a la teva ràdio local, a partir de 11:45.
I també farem festa, eh?
Tenim el hype de les grans ocasions, la nit sembla que serà nostra.
Propostes en xarxa.
El nucli medieval de Sant Guim de la Plana, al cor de la Segarra, és un dels pocs pobles que conserva gairebé intacta la seva estructura original. Si ho voleu comprovar, aquestes festes podeu aprofitar per visitar el seu pessebre vivent. Des de 1982, el pessebre dels oficis perduts de Sant Guim de la Plana es representa dins el nucli medieval d'aquest petit poble. És un pessebre estàtic que compta amb vestuari d'època i amb escenes dedicades a antics oficis, fruit d'una extensa recerca i recuperació d'eines. Entre el 20 de desembre i l'11 de gener hi trobareu basters, cadiraires, corders, esclopers, forcaires o graners. Però entre la trentena d'escenes d'aquest pessebre, que fan possible prop de 300 persones, també veureu el mercat, el naixement, la premsa de l'oli, el taler artesanal o la taverna. L'any 2002, la cita va ser declarada d'interès turístic per la Generalitat i l'any passat va rebre més de 3.000 visitants. Del 20 de desembre a l'11 de gener, pessebre vivent dels oficis perduts de Sant Guim de la Plana. Més informació a pessebre.org.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
20 municipis, entre els quals hi ha les 4 capitals, es beneficiaran de les ajudes de la primera edició del nou Pla de Barri. Jordi Fortià.
Les iniciatives escollides sumen un pressupost total de 412 milions d'euros, dels quals 232 els aportarà la Generalitat.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
L'objectiu del Pla de Barris és que els municipis puguin millorar les condicions de vida dels veïns, que més atenció necessiten, i lluitar de forma transversal per combatre les desigualtats territorials. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Estem parlant en el conjunt de les 5 convocatòries de la llei 2025-2029, en un conjunt 1.600 milions d'euros en 5 convocatòries. En què es tradueix aquest Pla de Barris? Doncs es tradueix en més habitatges accessibles per tothom, es tradueix en més equipaments, es tradueix en carrers i places més segures.
Ha activat l'Inuncat pel risc de pluges que poden ser molt intenses aquesta nit i demà, sobretot a l'extrem nord-est de Catalunya.
Les comarques més afectades serien les de Girona i part de la Catalunya central, un episodi que s'allargarà fins demà a la nit.
L'Ajuntament de Badalona fa fora les desenes de persones acampades davant el B9. Alguns dels desallotjats intenten ocupar altres espais sortejant la vigilància de la Guàrdia Urbana.
El consistori també ha donat per finalitzat el dispositiu de neteja que s'ha posat en marxa aquest matí a les 8.
Nou cas de pesta porcina africana i ja en són 27, tots a la mateixa àrea de 6 quilòmetres, ho ha confirmat aquesta tarda el Ministeri d'Agricultura.
El conseller Òscar Ordeig assegura que els experts europeus no han trobat cap indici o prova que l'origen del brot sigui l'Irta Cresa.
Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
Òscar Ordeig ha posat èmfasi en que l'informe de la Comissió Europea explica que no hi ha cap evidència ni cap indici que el brot de pesta porcina africana fos produït per una fuga al laboratori i que ara mateix el seu objectiu és seguir recopilant dades per tal de poder fer la seqüenciació completa i d'aquesta manera determinar l'origen del brot.
El que s'ha de fer és la seqüenciació el més ràpid possible, que permetrà descartar o no a la coincidència o no del virus. I aquí sí que ja saben que diu, escolteu, serà la prova del nou.
En cultura, Ulls d'Història arriba al Castell de Miravet.
És un projecte del Departament de Cultura que li ha permès renovar la museografia del monument, implementar la realitat virtual per atreure nous públics i actualitzar els relats amb noves perspectives. Sònia Vergés és la cap de l'àrea del Departament de Monuments i Jaciments de l'Agència Catalana de Patrimoni.
Aquest projecte que tenia, doncs, el que per nosaltres era una primera etapa, som feliços de compartir amb vosaltres que iniciem aquesta nova etapa que pensem que comença ja a tenir, doncs, un impacte important a nivell de país. Estem parlant ja de 10 monuments.
I en esports, Toni Castro, el Badalona, l'Espanyol i l'Europa juguen aquesta tarda els vuitens de final de la Copa de la Reina de Futbol.
Eliminatòria històrica, partit únic ara mateix, al Nou Sardenya, minut 32, Europa 0, Atlètic Club de Bilbao 0. I en bàsquet, el Barça juga al Palau d'aquí una hora, un partidàs d'Eurolliga contra el Baskonia. Els de Xavi Pasqual venen de 6 victòries consecutives.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta de l'Inuncat activada. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols han anat en augment a moltes comarques, per bé que no plou a tot arreu. Fa de forma minsa en algunes raconades de Barcelona, sobretot a la Costa Brava, que és on ja a les últimes hores hi ha hagut algun xafac una mica més intens. De fet, aquests núvols aniran sent cada vegada més actius amb més pluja al llarg d'aquesta nit i demà dissabte, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona, i especialment les de Barcelona. Demà al migdia, demà a la tarda, és quan més aigua s'hi recollirà, amb alguna tempesta i tot. Per tant, de forma local, sí que hi haurà algun batec d'aigua més destacable, però en general serà una pluja d'anar fent, ja diem, especialment a partir del migdia, amb més extensió. Alguna nevada al Pirineu, sobretot a la banda del Ripollès, I a les comarques de Lleida i Tarragona, molts núvols, però poca pluja. El que sí que tindrem és boira una altra vegada al Pla de Lleida. En vista el diumenge, s'obriran clarianes cap a la costa prelitoral, però en canvi anirà plovisquejant a les comarques de Tarragona i Lleida, amb una cota de neu més baixa. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, de nou, doncs hem de dir que la situació viària a la T7, on teníem un accident, ja està resolta. Era a Barberà, a la T7 en sentit a Tarragona, però en canvi la retenció que hi havia en sentit Girona encara hi és, i també a la B30. En el cas de les vies dels accessos nord, a la C-17, a la C-33 i la C-58, aturades a la zona de la Montcada, també una avaria a la C-33 de Llagost, alenteix el trànsit en sentit Barcelona. Continuem parlant d'unes rondes amb moltíssima mobilitat, demanar-vos sobretot que mantingueu la distància de seguretat, i a la part sud continuen els 4 quilòmetres a la 2 a Cornellà cap a Barcelona. Això és tot. Molt bona tarda.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Vint municipis, entre els quals hi ha les quatre capitals, es beneficiaran de les ajudes de la primera edició del nou Pla de Barris.
Els projectes que rebran més dotació econòmica s'ubiquen a Olot, Amposta i Vic, i també beneficiaran Mataró, Tortosa i Figueres i Santa Coloma de Gramenet, entre d'altres. Les iniciatives escollides sumen un pressupost total de 412 milions d'euros, dels quals 232 els aportarà la Generalitat, que s'ha marcat com a objectiu rellançar aquestes ajudes adreçades a millorar les condicions de vida dels barris més necessitats.
Salvador Illa ha fet l'anunci a Mataró, que també s'ha vist beneficiat en aquesta primera convocatòria. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
La Generalitat ja ha confirmat quins són la vintena de barris de Catalunya beneficiaris de la pluja de milions del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Entre les principals ciutats hi ha Olot, Santa Coloma de Gramenet, Tortosa, Amposta o Mataró. Precisament ha estat a la capital del Maresme on el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat i ha explicat aquest divendres el programa territorial. Mataró, de fet, també s'emporta 12 milions i mig d'euros amb el projecte Cerdanyola Viva. L'objectiu del Pla de Barris és que els municipis puguin millorar les condicions de vida dels veïns que més atenció necessiten i lluitar de forma transversal per combatre les desigualtats territorials. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ho fem amb recursos contundents. Estem parlant en el conjunt de les 5 convocatòries de la llei 2025-2029, en un conjunt 1.600 milions d'euros en 5 convocatòries. En què es tradueix aquest pla de barris? Doncs es tradueix en més habitatges accessibles per tothom, es tradueix en més equipaments, es tradueix en carrers i places més segures, eh?
Des del govern han explicat que en aquesta primera convocatòria, d'un total de 5, s'han intentat repartir els projectes per tot el territori català i que es calcula que se'n beneficiaran 273.500 persones en tota l'àrea d'actuació dels municipis seleccionats.
Manresa rebrà 12 milions i mig d'euros d'aquest pla de barris que hauran de servir per transformar el casc antic de la ciutat. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Es tracta d'un projecte ambiciós de 25 milions d'euros en total que busca principalment que el barri antic de la ciutat deixi de ser un lloc de pas i s'hi consolidi una comunitat veïnal. Per aconseguir-ho, consideren que és essencial dotar el barri d'habitatge en condicions i per això hi volen destinar la meitat del pressupost, és a dir, 12,5 milions d'euros que són precisament els que ha aconseguit la Generalitat. L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, celebrava la decisió.
Molt contents per aquesta gran notícia. A les portes de Nadal podrem injectar el centre històric d'un projecte que havíem treballat amb molta il·lusió, amb moltes ganes, que hi vam abocar molts esforços i, per tant, crec que som justos mereixedors d'aquest atorgament.
En aquest mateix programa també preveu, de moment, a la Catalunya Central, 8,6 milions d'euros per millorar el centre històric de Solsona i 8,7 més per a la Seu d'Urgell.
I a Reus, l'Ajuntament rebrà també 12 milions i mig d'euros per transformar els barris del sud de la ciutat. La nova ràdio, Laura Navarro.
Una iniciativa que transformarà els barris del sud de la ciutat, incloent el Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Cases i Montserrat. El projecte compta amb un pressupost de 25 milions d'euros finançats a parts iguals entre la Generalitat i l'Ajuntament. Inclou millores en urbanisme, accessibilitat, habitatge i projectes socials. Escoltem a Sandra White, alcaldessa de Reus.
No és un projecte tan sols de totxana. En aquest pla de barris el que es buscava era diferents impactes. Òbviament un impacte en la via pública, en l'urbanisme, però també es buscava un impacte en la part social i econòmica dels diferents barris de la ciutat.
A més, l'Ajuntament rebrà 6 milions d'euros dels fons FEDER per a la transformació del carrer Escultor Rocamora, que se sumen a les inversions municipals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, s'ha activat l'Inuncat pel risc de pluges que poden ser molt intenses aquesta propera nit i demà, sobretot a l'extrem nord-est de Catalunya.
Les comarques més afectades serien les de Girona i part de la Catalunya Central, un episodi que s'allargarà fins demà a la nit.
Parlant de temporals, el govern i l'Ajuntament d'Alcanar han signat un acord històric per posar fi a la problemàtica del barranc del Llop.
El protocol, amb la participació de l'Agència Catalana de l'Aigua, preveu la canalització definitiva del barranc i l'enderroc de les cases situades tant a dins com a l'entorn de la llera del barranc.
Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
El protocol l'han signat el conseller de Presidència Albert Dalmau i l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, i preveu desenvolupar la canalització del barranc del Llop. La redacció del projecte ja està licitada i la previsió és que les obres es puguin executar a finals del 2027. Paral·lelament, s'inicia ara un procés de taxació de les edificacions afectades per oferir alternatives a les persones que hi viuen, prioritzant els acords i, si cal, l'expropiació.
El nostre objectiu és arribar a acords de mutu acord amb els veïns de la zona, però també ho hem dit que estem decidits a tirar endavant aquest projecte i, per tant, si no recollirem a la via de les expropiacions. Ara bé, el nostre objectiu és arribar a un acord.
I aquesta realitat només se pot respondre en una exigència clara, que és valentia política, rigor tècnic i també la presa de decisions estructurals definitives sense eufemismes. Avui signem un acord històric.
Aquest ha estat l'últim acte institucional de l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que dimitix avui del càrrec i ha dit que l'acord marca un abans i un després per al futur del municipi.
A Badalona ja s'ha donat per finalitzat el dispositiu de neteja que s'ha posat en marxa aquest matí a les 8, juntament amb un de seguretat a l'entorn de l'antic institut B9, desocupat dimecres.
Després de dues nits amb prop d'una cinquantena de persones acampades als carrers de l'entorn, els agents han demanat als ocupants que recullin les pertinences i es retirin per poder procedir a la neteja de la via pública. Dos relators de l'ONU han condemnat el desallotjament i han avisat que pot constituir una greu violació dels drets humans.
Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Mestre.
Aquest operatiu ha comptat amb diverses dotacions de la Guàrdia Urbana de Badalona que s'han desplegat a les 7. Els agents han donat 3 hores als acampats per marxar voluntàriament abans d'iniciar les tasques de neteja a les 8. Des de primera hora del matí s'han viscut moments de tensió entre els acampats i el dispositiu policial. Diferents entitats socials han titllat de persecució el que estan patint aquestes persones. Escoltem el membre de Badalona Cull, Carles Segués.
Fins ara estaven malament aquí, instal·lats en una plaça, però si a més són perseguits i pressionats, senzillament està clar que el que es busca és que hi hagi el problema, vagi a més, crear un incendi i poder justificar aquesta barbaritat que ha dirigit l'alcalde García Albiol.
Aquest matí també s'han desmantellat les barraques construïdes que ocupaven el pati interior de l'antic institut. Una de les queixes dels ocupants és que no havien pogut recollir alguna de les seves pertinences. En aquest sentit, fonts municipals recorden que van disposar de 15 dies per treure les coses quan es va rebre la notificació judicial. Asseguren que, ara, per motius de seguretat, no hi podran accedir de nou per recuperar-la.
Més coses, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 mesos de presó l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, per malversació de fons públics per una de les peces de l'anomenat cas Mercuri de corrupció, la relativa a la de la Federació de Municipis de Catalunya.
Bustos ha acceptat aquest divendres en una vista davant del tribunal els fets, el delicte i la rebaixa de pena, ja que inicialment s'enfrontava a 2 anys i 1 mes de presó. Bustos, la seva dona i 2 acusats més, un com a partícip a títol lucratiu, havien de ser jutjats per un tribunal popular a partir del gener. Amb la conformitat de totes les parts, el judici no es farà i la sentència ja és ferma. Tot i això, no hauran d'ingressar a la presó.
Encara en clau política, l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, se sotmetrà una qüestió de confiança per tirar endavant els pressupostos pel 2026. Els comptes no s'han pogut aprovar per manca de consens en una situació inèdita. La segona ciutat més gran de Catalunya, mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Per 13 vots a favor i 14 en contra, s'ha rebutjat la proposta d'aprovació dels pressupostos municipals. Durant la seva intervenció al ple, l'alcalde de la ciutat, David Quirós, ha lamentat que aquest és un dia complicat per l'Hospitalet i ha apel·lat a la responsabilitat i a la coherència de les formacions polítiques.
Coherència i responsabilitat. Per tant, avui ha quedat palès que per part d'alguns no existeix ni la responsabilitat ni la coherència. Es poden fer molts retrets a aquest govern que camina des del 15 de juny des del 2004, però també es poden valorar molts compliments que des d'aquell dia s'estan duent a terme malgrat la dificultat, un procediment administratiu complex, malgrat les dificultats de que les coses no avancen al més ràpid o tan ràpid com a nosaltres ens agradaria.
Així doncs, ara l'alcalde se sotmetrà a una qüestió de confiança per tirar endavant els pressupostos pel 2026. Serà en un ple extraordinari que s'hauria de celebrar per llei abans de que finalitzi aquest any.
I el govern de la Generalitat aportarà 8 milions d'euros per l'entorn del nou Hospital Trueta als barris de Santa Eugènia i Can Gibert, amb l'objectiu que es preservi el Parc Jordi Vilamitjana. Televisió de Girona.
El govern de la Generalitat aportarà 8 milions d'euros per l'entorn del nou Trueta als barris de Santa Eugènia i Can Gibert, amb l'objectiu que es preservi el Parc Jordi Vilamitjana de Girona. És un dels acords que han signat aquest migdia la Generalitat i l'Ajuntament en el marc de la primera reunió bilateral entre ambdós ens. Escoltem el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
El compromís amb el campus Trueta està intacte, el compromís amb el calendari està intacte i l'única cosa que treballarem és per accelerar-lo. Ara bé, si al costat, diguem-ne, som capaços de fer modificacions que millorin, etc., les farem.
Ha destacat que pensen que salvar el parc és viable. L'acord, doncs, recull la voluntat de tirar endavant aquest pacte. Per la seva banda, escoltem l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
Tot allò que depengui de nosaltres serà per accelerar el campus. I aquest és també el compromís de l'Ajuntament de Girona, l'expressat del Consell, l'expresso jo també com a alcalde. No hi ha endarreriment possible.
Ha posat en relleu el compromís que el campus de salut no arribi sol, sinó que s'acompanyi de millores pels barris. De la reunió també s'han extret acords per promoure la incorporació de més solars públics per a la construcció de nous habitatges de lloguer assequible i la transformació urbana de Girona Est, així com l'activació de mesures per enfortir el transport públic, millorant les freqüències per carretera i impulsant les noves cotxeres de TMG.
Nou cas de pesta porcina africana i ja en són 27, tots a la mateixa, al mateix radi de 6 quilòmetres, ho ha confirmat aquesta tarda el Ministeri d'Agricultura, després que el conseller del RAM, Òscar Ordeig, hagi assegurat que els experts europeus no han trobat cap indici o prova que l'origen del brot sigui l'hirtacresa. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
En la compareixença, el conseller d'Agricultura ha tornat a recalcar la màxima col·laboració en tots els àmbits en referència a l'escorcollaí dels Mossos d'Esquadra a la seu de Cressa a Bellaterra. Òscar Ordeig ha posat èmfasi en que l'informe de la Comissió Europea explica que no hi ha cap evidència ni cap indici que el brot de pesta porcina africana fos produït per una fuga al laboratori i que ara mateix el seu objectiu és seguir recopilant dades per tal de poder fer la seqüenciació completa i d'aquesta manera determinar l'origen del brot.
El que s'ha de fer és la seqüenciació el més ràpid possible, que permetrà descartar o no a la coincidència o no del virus. I aquí sí que ja saben que diu, escolteu, serà la prova del nom. Si la seqüenciació coincideix amb alguna de les mostres en què s'hagi estat treballant, serà una prova de que ha sortit d'un laboratori. Si no coincideix, no ho serà.
Finalment, Ordeig ha declarat que la setmana que ve presentaran un nou pla de bioseguretat a Catalunya i també ha elevat la feina que es fa des del laboratori Cressa, afirmant que és un dels millors d'Europa.
I satisfets, però amb matisos. Aquesta és la sensació del sector primari català després d'haver aconseguit frenar per ara la firma de l'acord entre Europa i Mercosur. Pendents del que passi al gener, quan es reprengui la negociació, des de SAGE critiquen el govern espanyol per defensar el pacte. Helena Puigdueta.
Bon dia. El president d'aquesta organització agrària a Catalunya, Pere Roquer, critica Pedro Sánchez per haver lloat un acord que, tal com estava pactat, hagués abocat el sector a la ruïna. La pesta porcina, la grip aviar, la dermatosi nodular i uns preus dels cereals dels més baixos dels últims 20 anys són prou greuges, diu Roquer, com per ara, a més, obrir les portes de casa de bat a bat a un competidor directe. Pere Roquer posava un exemple del greuge que poden patir els productors catalans i europeus.
Ficarem un exemple fàcil. Qüestió laboral. Aquí nosaltres
nosaltres estem pagant un salari al voltant dels 50-90 euros l'hora neta a les persones que tenim treballant, més al voltant d'uns 4 euros de seguretat social. Vostès pensen que el Brasil o Argentina estan pagant aquest salari? Es pot dir, no ens vulguin fer les trampes al solitari, senyors governants aquí de l'Estat. No hi pot haver clàusules mirall que siguin recíproques perquè Argentina o Brasil no pagarà aquests salaris com estem pagant aquí en aquests moments d'Espanya.
Mentrestant, els països llatinoamericans descontents amb aquest ajornament amenacen en prioritzar altres socis interns.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, un home de 72 anys ha mort en un incendi que ha cremat una cuina en un bloc de pisos a Bellvitge, a l'Hospitalet del Llobregat. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Els fets han passat aquesta nit al número 220 de l'Avinguda Mare de Déu de Bellvitge. Un total de 7 dotacions de bombers es van desplaçar després de rebre un avís que alertava d'un incendi a la novena planta d'un edifici. Els bombers han trobat a l'interior de l'habitatge un home inconscient i, tot i les maniobres de reanimació, no han pogut fer res més per salvar-li la vida. L'incendi ha cremat completament la cuina de l'habitatge.
Estábamos ya del metidos en la cama y sobre todo nos avisó la que tiene el bar. Empezó a picar a los pisos y ya empezamos a oír ruido y todo y ya bajamos corriendo para abajo.
Escuchamos gritos desde la calle de fuego, fuego, de salir de casa, y es lo primero que hicimos, asomarnos a la ventana para ver que el fuego no estaba como muy cerca, que pudiéramos salir. Salimos a la calle y nos encontramos el incendio.
I tot i l'ensurt, i un cop extingit l'incendi, els veïns han pogut tornar a casa seva.
I l'Audiència Provincial de Mallorca ha condemnat a 14 anys de presó un veí de Calella, Carlos García Roldán, pel cas Lujo Casa, una operació immobiliària irregular vinculada a promocions d'habitatges de luxe inexistents a les Illes Balears.
El tribunal el considera el principal responsable d'un entramat que va moure més de 3 milions d'euros i que va afectar a unes 240 persones a Mallorca, moltes d'elles estrangeres. La sentència també fixa indemnitzacions per un import superior als 2 milions d'euros.
Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
La sentència no és ferma i pot ser recorreguda. La resolució també imposa penes de presó a altres membres del grup, entre ells el suposat constructor i diverses persones de l'entorn de García Roldán que haurien col·laborat en el funcionament de l'empresa. El tribunal dona per provat que, a través de la societat Lujo Casa, es comercialitzaven promocions d'habitatges de luxe a Mallorca que no es van arribar a construir. Els compradors, molts d'ells estrangers, avançaven grans quantitats de diners que no es destinaven a les obres, sinó a despeses personals i extraccions en efectiu. El cas afecta unes 240 persones i ha generat un perjudici superior als 3 milions d'euros. La fiscalia alerta del risc de fuga, ja que el condemnat ja va fugir a Colòmbia abans de ser detingut el 2019 i no es descarta que torni a ingressar a la presó.
En cultura, el Castell de Miravet estrena noves experiències interactives per acostar la història als seus visitants. Amb realitat virtual, instal·lacions audiovisuals i eines multimèdia, els visitants podran conèixer a través de dos nens com era l'entorn i la convivència de l'època i les històries dels habitants del castell. Canal Terres de l'Ebre, Albert Mora.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i l'alcalde de Miravet, Miquel Morales, han presentat al Castell de Miravet la nova intervenció del projecte Els Ulls de la Història, una mirada inversiva al patrimoni català. El monument incorpora recursos de realitat virtual que permeten viatjar en el temps i veure el castell en la seva esplendor i caiguda.
Aquest projecte que tenia, doncs, una, el que per nosaltres era una primera etapa, som feliços de compartir amb vosaltres que iniciem aquesta nova etapa que pensem que comença ja a tenir, doncs, un impacte important a nivell de país. Estem parlant ja de 10 monuments.
També s'ha creat una instal·lació audiovisual a l'església que mostra la vida quotidiana medieval. Un interactiu al refetor que permet descobrir i preparar plats de la cuina medieval, a més d'una guia multimèdia amb nova senyalització. Les noves actuacions posen l'accent en les històries de les persones que van habitar el castell i la ciutat medieval que el va sustentar.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Europa està jugant els vuitens de final de la Copa de la Reina de Futbol, eliminatòria històrica, a partit únic al Nou Sardenya. Partit al descans ara mateix, a Europa 0, Atlètic Club de Bilbao 1. Està perdent l'equip escapulat, l'equip de la Vila de Gràcia, amb gol de Gote per l'Atlètic Club de Bilbao. Demà dissabte a les 7, el Badalona Women rep el Granada i l'Espanyol vol donar la sorpresa a la Dani Jarque contra el Real Madrid. I ja diumenge el Barça jugarà al camp davant de l'Alavés també a les 7 de la tarda. En bàsquet, el Barça juga d'aquí mitja hora un duel d'Eurolliga al Palau, un dels més esperats contra el Baskonia. Els de Xavi Pascual estan en el millor moment de la temporada, han encadenat 6 victòries consecutives en totes les competicions i a l'Eurolliga són a la part alta de la classificació. Per aquest enfrontament, Xavi Pascual demana el suport de l'afició al Palau per sumar un altre triomf. Segons l'entrenador blaugrana, és el partit més complicat des del seu retorn al Barça.
Som un Palau dels bons. És un partit molt, molt, molt complicat el que tenim demà. M'atreveixo a dir el més difícil des d'aquí, per la situació, pel que ens portem darrere, per les lesions, per tot plegat. Llavors, el Palau ens ha d'ajudar per aquells moments de dificultat per acabar-lo guanyant, encara que sigui de molt poquet, amb un bàsquet final.
I també partit complicat demà pel Hajopos Lleida, que rebrà a les 7 de la tarda al Barris Nord el Real Madrid, el líder de l'ACB. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
No cal que ens amaguem. El Hajopos Lleida rep la visita del probablement millor equip de la C25-26 a dia d'avui. Des del passat 12 d'octubre, en la segona jornada de competició, que el Real Madrid no coneix la derrota a la Liga Endesa i això el porta a enllaçar amb 8 victòries consecutives. Una dinàmica que es contraposa a la del Hajopos Lleida. Ja tants enllacen 4 derrotes consecutives i volen retrobar-se amb la victòria tot plegat en el que serà el darrer partit del Hajopos Lleida aquest 2025 a l'Espai Fruita Barris Nord. Ja l'encontre entrenador dels lleidatans evidenciava que el millor regal que li poden donar a l'afició és un bon partit davant el líder i donar la campanada.
Sí, està clar, no? I guanyar, eh? Nosaltres, i que el Madrid sigui molt bon equip no vol dir que sortirem com amb les amb pena i, bueno, no, nosaltres no regalarem res, eh? Nosaltres sortirem a guanyar el partit, a fer-ho el millor possible, però, bueno, hem de ser conscients. Una cosa no treu l'altra, però nosaltres anirem a guanyar i tant de bo puguem donar una campanada, una alegria, no?, a la nostra gent.
El Real Madrid és el líder de la CB, mentre que el Hajopos Lleida és 11, amb 4 victòries i 6 derrotes. El partit demà a l'Espai Fruita Barris Nord a les 7 de la tarda.
El Girona també jugarà demà dissabte rebent a Fontajau al Tenerife a les 6 de la tarda, un duel complicat contra el quart classificat de la CB. En handbol, el Barça vol ampliar la distància amb el segon, que és el Logroño, qui rebrà a les 5 de la tarda al Palau. El jugador del Barça, Domen Makuç, té clar que no serà un duel fàcil.
Sí, seguro queremos acabar primera parte de la temporada con victoria. Hemos hecho una buena primera parte y, bueno, sabemos que Logroño está bien, que este año van segundos ahora mismo, que juegan bien, que temporada pasada hemos empatado en casa y, bueno, creo que estamos con muchas ganas de jugar ese partido y, bueno, vamos con todo como siempre y espero que acabamos el año muy bien.
I de la seva banda, el Freking Balomano Granollers visitarà diumenge al migdia la pista del Ciudad Real. I acabem amb waterpolo, perquè ara a les 8 la selecció espanyola masculina juga a la piscina de Sant Sebastià de la Barceloneta, un partit amistós contra els Estats Units per preparar l'Europeu de Sèrbia, que comença el 10 de gener. L'equip espanyol, actual campió d'Europa, farcit de jugadors catalans i dirigit pel català David Martín, disputarà diumenge un altre partit, també contra Estats Units, a l'Àrea Olímpica de Terrassa.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos. El Next Vespre torna el proper 7 de gener. Bon cap de setmana i molt bones festes. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició Vespre.
La xarxa de comunicació local.
No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol que fa que et floreixin les pigues. La vida està passant volant i anar volant no és mai la vida. Vull ser el perill que té l'amor, ser més cigala que formiga. Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb veles de vidre, i si et dic la veritat, jo també he dit mentides.
Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. M'estava
tot allò que ja has viscut és com sorra que no tornarà als teus dits.
Les victòries del passat, les vergonyes, sempre les durem a dins. Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies dolents. Avui celebrem que estem bé, molt bé, molt bé. Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb ales de vidre, i si et dic la veritat, jo també he dit mentides.
La xarxa de comunicació local.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i...
Notícies en